Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Ja som aquí de nou per mantenir-vos informats sobre totes les novetats del cinema, que en són moltes. No perdem més temps i comencem.
Notícies.
Gairebé a diari hi ha nous rumors sobre l'esperat film de Warner i DC Comics que reunirà personatges tan emblemàtics com Superman, Batman, Linterna Verde o Wonder Woman, entre altres. I és que, com Vengadores, aquest film vol ajuntar tots els personatges de DC formant una lliga de superherois, la Lliga de la Justícia. S'ha parlat sobre qui podria dirigir la pel·lícula i s'han sentit noms com Zack Snyder, que de moment té tots els números, Ben Affleck, Frank Miller o fins i tot Guillermo del Toro, però haurem d'esperar fins al gener de 2013.
Robocop es retrasa, i és que la previsió d'estrena el 9 d'agost s'haurà de posposar el 7 de febrer del 2014 cedint el lloc a Elysium. Dirigida per Neil Blomkamp, la qual també s'ha retrasat de l'1 de març al 9 d'agost. El repartiment de Robocop queda encapçalat pel John Kinnam, de la sèrie The Killing, que ara donarà vida al protagonista, Alex Murphy. L'argument final tractarà sobre una multinacional de la tecnologia robòtica que crea drones per les guerres a favor d'Estats Units de tot el món. Alex Murphy és un agent de policia de Detroit que basa la seva vida en tenir una família i vigilar els crims i la corrupció dels carrers. Després d'un intent d'assassinat, la companyia multinacional Omnicorp experimenta amb el seu cos per aconseguir un robot agent de la llei que pugui mantenir la ciutat protegida.
La saga dels dinosaures no acaba, i és que ja s'estan barallant possibles guions per la pròxima pel·lícula sobre el món juràssic, aquest cop amb noves i innovadores idees. Universal porta un any buscant guionistes i sembla que per fi ha trobat un possible candidat, John Sayles, guionista de Piranha. El que hi ha sobre el film actualment és una imatge d'una espècie de fusió entre homínid i dinosaure, el que ens fa pensar que la genètica torna a ser la protagonista d'aquesta saga, i és possible que una nova línia aparegui en possibles següents entregues.
L'estrena de Red 2 està prevista pel 2 d'agost, i és que el seu argument continuarà des de la primera entrega. Sota la direcció de Dan Parrisot i treballant a partir del guió de Erich i John Huber, tracten d'adaptar un cop més a la pantalla el còmic de Warren Ellis i Cooley Hammer. Ara, l'edició de Red 2 trasllada al grup d'agents secrets retirats a viure noves aventures en terres europees, on s'hauran d'enfrontar a altres temibles enemics. Una de les últimes incorporacions a l'elenc de Red 2 va ser l'actriu d'origen galès Catherine Zeta-Jones, sense oblidar a Carl Urban, qui torna a la franquícia després de la seva aparició en el primer film.
Les sèries.
Un dels projectes més interessants de l'any és Bates Motel, una prequela a la pel·lícula Psycho d'Alfred Hitchcock. Produïda per la cadena A&E, ja han confirmat la presència de Vera Farmiga en el repartiment. Els productors han sorprès a tota la indústria al confirmar tot el repartiment principal de la sèrie, que entrarà en producció en tan sols unes setmanes, ja que es preveu la seva estrena oficial el 2013.
Mentre preparen una altra seqüela de Transformers, el director Michael Bay va decidir prendre's un petit descans a l'arribar a un acord amb la cadena TNT per produir un nou pilot dramàtic, The Ship. El projecte es basa en la novel·la de William Winkley i segueix els membres d'un destructor naval que podrien ser els últims supervivents de la Terra després d'una guerra nuclear. I ja tenen protagonistes, seran Eric Dane, d'Anatomia de Grey, i interpretarà el capità de la nau Tom Chandler.
Els seguidors de sèries americanes estem cansats de que només una cadena, la Fox, es preocupi d'emetre les grans sèries de cada temporada, encara que no són en obert. Sembla ser que la Sexta emetrà tres sèries que estan triomfant als Estats Units. Parlem, per una banda, de Boardwalk Empire, el pilot va ser dirigit pel propi Scorsese, de Revolution, de J.J. Abrams, i per últim, de Transporter, que encara no ha començat al país americà. I tornaran a la Sexta els zombis més famosos de Walking Dead, Person of Interest, Bones o Navi, Investigación Criminal.
La sèrie americana 66 Park Avenue està sent un èxit als Estats Units i no ha trigat a arribar a Espanya, ja que la cadena Calle 13 es va interessar 9 dies després de l'estrena oficial a Amèrica i ja la podem gaudir en castellà. La sèrie es basa en els dos protagonistes, Terry O'Quinn, John Locke de Lost i la Vanessa Williams de Mujeres Desesperades. Aquests dos són els directors de l'hotel que hi ha en el mateix edifici. Ens trobem davant d'un drama de terror sobrenatural en el que els misteriosos amos de l'edifici mostraran les seves habilitats per maquinar i concedir desitjos al preu.
Les estrenes de la setmana.
Arriba la tan esperada segona part de Amanecer, última pel·lícula de l'exitosa saga Crepúsculo, i que els seus fans podran gaudir-la aquest mateix divendres. En aquesta ocasió, Bella ha acabat la seva transformació en vampir i ha d'aconseguir controlar la seva nova condició. Amb el naixement de Renesmee, la família Cullen haurà de protegir-se davant l'amenaça dels Vuituri.
Después de 18 años de mediocridad, por fin descubría que podía brillar. Había nacido para ser vampiro.
Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura.
No esperaba que parecieras tan... tú.
He venido a denunciar un crimen. Los Cullen han hecho algo espantoso.
Esta es mi hija. Los Vuituri creen que Renesmee es inmortal.
Nació, no fue mordida. Ella cree que no es como nosotros.
Vaya. Ahora más que nunca, mantener nuestro secreto resulta algo imperativo. ¿Qué ves, Alice?
Los Vuituri vienen a por nosotros.
Si muchos de los nuestros supieran la verdad, tal vez podríamos obligar a los Vuituri a escucharnos. Mi familia corre peligro, necesito ayuda.
Os apoyaremos.
Nos uniremos a vosotros.
Hay muchos ojos rojos por aquí.
En la mente del asesino, protagonitzada per Matthew Fox, és el Jack de Lost, i Tyler Perry. Es basa en Alex Cross, detectiu de la policia i psicòleg que està investigant les estranyes morts dels membres d'una banda criminal. Tot sembla indicar que es tracta d'una venjança entre gàngsters, però a mesura que es van coneixent els detalls, els crims es comencen a semblar sospitosament a altres morts anteriors atribuïdes a un assassí en sèrie.
Aquí, Cross.
Tenemos un cuádruple.
Oye, Alex.
Tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada.
¿Esto han tenido que hacerlo entre dos o tres?
No, lo he hecho uno solo.
A mí me fascina el dolor.
Es un exmilitar. No sé de qué ejército. Pretende hacer daño a alguien. Quiere que ese alguien pague, que sufra.
Va tachando la lista.
Está centrado, tiene el camino muy claro.
Doctor Cross, ¿está usted ahí?
¿Te estás divirtiendo?
Infligir dolor es una parte esencial de mi verdadera vocación.
Seguim amb una comèdia dramàtica, La parte de Los Ángeles. Robbie, un jove de Glasgow que acaba de ser pare, agafa en braços el seu fill i jura que el nen mai portarà la terrible vida que ha portat ell. En els serveis de la comunitat, Robbie coneix a Rino, Albert i Mu, uns nois que també tenen dificultats per trobar treball. Harry, l'educador que els han assignat, els inicia en secret en l'art del whisky. Robbie descobreix que té veritable talent, ja que molt ràpid és capaç d'identificar els destilats més cars i selectes.
¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Siempre estás sin trabajo.
Cuidaré de Leonie. Seré un buen padre.
¡Tarugo de mierda!
Su historial es deplorable. Durante casi toda su corta vida se ha comportado como un matón. Le condeno a 300 horas de trabajo comunitario.
El autobús no ha parado.
Mira, hay 15 minutos de margen y llegas tarde.
Tengo que hacer mis horas, por favor.
Eso es el Dream Team.
¡Ah! Pero serás gilipollas.
Estamos en terreno sagrado. Ten más respeto.
Ya vale, Harry, dinos a dónde vamos.
Es un lugar sagrado. Vamos a una destilería.
¿Quién tiene una nariz sensible?
Yo mismo.
Ayer por la noche, precisamente, me pidieron que probara una muestra de un whisky cuyo precio es sencillamente incalculable.
Es probable que la venta pueda pasar de...
$1,000,000
Podría ser nuestra gran oportunidad de ganar dinero.
Como me pillen haciendo algo así, me caerán 5 años.
¿Y si lo conseguimos? ¿Quién se lo compraría a una basura como nosotros?
Basura lo serás tú.
Es como tener la Mona Lisa en tu cuarto.
¿La Mona qué?
Pero míranos, llevamos delincuentes haciendo trabajo comunitario tatuado en la frente.
I acabem amb Holly Motors, protagonitzada per Eva Mendes i Kylie Minogue, entre altres. Des del matí fins la nit, el senyor Oscar, una persona que viatja de vida en vida, passa de ser un gran executiu a un assassí, una criatura monstruosa, un pare de família. El senyor Oscar sembla interpretar diversos papers, submergint completament en cada un d'ells. Però on són les càmeres? Està sol, només acompanyat per Celine, una senyora gran que porta la immensa màquina que el porta a París i els seus voltants. Com un assassí conscienciós que va de sou en sou a la recerca de la bellesa d'un gest, del motor de l'acció, dones i fantasmes de la seva vida, però on és casa seva, la seva família i la seva pau?
Ça va, monsieur Oscar?
C'est une. Et des jours où un meurtre par jour, c'est pas assez.
Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar?
Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste.
La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde.
La vie est meilleure, car dans la vie, il y a l'amour.
Curiositats del cinema.
Seguim amb la saga El Muñeco Diabólico i comencem a parlar per la quarta pel·lícula. Us vaig dir que a partir d'aquesta feien una desviació del gènere de terror per una mica més per la comèdia. Crec que això va ser degut al canvi de direcció. Aquesta està dirigida per Ronnie Yu i les altres per David Kirschner. Comencem amb La nòvia de Chucky, el 1998. En aquesta tenim a Jennifer Tilly com el personatge de Tiffany i a la Katherine Heigl, coneguda per Anatomia de Grey. I bé, aquí més bé podem veure la relació que tenia en Charles, Chucky, amb la seva núvia abans de convertir-se en ninot. Hi ha moltes discussions matrimonials. Com a curiositats tenim els pòsters de La nòvia de Chucky, parodien els de Scream 2. En aquesta pel·lícula m'agrada molt quan la Tiffany, ja en el cos de la nina, es comença a pintar igual que ella, ulls i llavis negres, la caçadora de cuir de color negre, queda exactament igual que com era ella en carn i ossos, i es mira al mirall i diu: Barbie, muérete d'envidia. La Tiffany no para de dir "mi madre solía decirme", fins que després el Chucky li diu "para de decir estas cosas", no? A l'escena inicial podem veure les màscares de Michael Myers i Jason de les pel·lícules Halloween i Viernes 13. També fa una referència a la pel·lícula Hellraiser, quan en Warren, el tiet de la pel·li de la Catherine, mor amb tota la cara plena de claus. I bé, fer un petit incís que el personatge que surt junt a Tiffany a la seva caravana assembla molt a Mario Vaquerizo. Bé, continuo. El hijo de Chucky, o més bé La semilla de Chucky, del 2004, de Don Mancini. El fill de plàstic de Chucky i de la seva núvia Tiffany ha crescut en un circ, maltractat per un ventríloc sàdic. Quan s'assabenta que a Hollywood van a gravar una pel·lícula sobre els seus pares, protagonitzada per Jennifer Tilly, fa un viatge fins allà on acaba reunint-se amb ells. Com a curiositats, el pòster oficial està inspirat en el de La semilla del diablo, de Roman Polanski, i en l'obra La creación, del pintor Miquel Àngel. Com a segona, a la pel·lícula també hi ha diverses referències de pel·lícules de terror, per exemple El resplendor o Psicosis. I tenim a la cantant del grup S-Club 7, Hannah Spirit, que té una petita interpretació com a Joan, la mànager de la Jennifer. I per acabar, comentar que per l'any que ve està prevista la sisena entrega de la saga, dirigida també pel propi creador, Don Mancini. Us faig una breu sinopsis. Una jove en cadira de rodes es veu obligada a suportar els seus familiars que s'han reunit per la mort de la seva mare, però tot comença a empitjorar quan la gent comença a aparèixer morta. Nika, el nom de la jove, descobreix que el culpable és un ninot que li van enviar per correspondència un dia abans.
El debat.
Aquesta setmana, en el debat, parlarem d'una pel·lícula que es va estrenar el 2008 i està a la privilegiada llista de les 20 pel·lícules més taquilleres de la història. Un film que va suposar la consolidació de l'home ratpenat més famós dels còmics. Parlem de Batman i concretament del Cavaller Oscuro. En aquesta nova entrega d'un dels personatges insígnia de DC Comics, Batman torna per continuar la seva guerra contra el crim. Amb l'ajuda del tinent Jim Gordon i del fiscal del districte Harvey Dent, Batman es proposa destruir el crim organitzat a la ciutat de Gotham. Els tres demostren la seva eficàcia, però de sobte apareix el Joker, un nou criminal que desencadena el caos i té atemorits els ciutadans.
¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado?
¿Y qué es lo que propones?
Muy simple, matar a Batman. Esta es mi carta de presentación.
Bruce, te presento a Harvey Dent.
Rachel me lo ha contado todo de ti.
Espero que no. Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio.
Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal.
Eres Alfred, ¿no? Así es, señor. ¿Algún exnovio psicótico del que deba estar informado?
Oh, si yo le contara.
Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche actuamos nosotros. Vaya, hola, preciosidad. Pareces nerviosa.
Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo. No tardará en amanecer.
Y allá... ¡vamos!
¡Venga!
Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar.
¡No!
Ya verás, te lo demostraré.
O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en el villano.
¿Va a querer el backpot, señor?
A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto.
¿El Lamborghini, entonces? Mucho más discreto.
Cal recordar que abans d'aquesta pel·lícula ja es van fer més adaptacions de Batman. Primer de tot, la mítica sèrie de Batman.
Sí,
que
van
fer dels anys 60. Després, més endavant, ja més recent, pel director Tim Burton, Batman i Batman Vuelve. I les dues últimes que podem considerar fora de la...
de la filmografia de Batman, no? De la saga.
Sí, Batman Forever i Batman i Robin de Joel Schumacher. Que, bueno, després comentarem
sí.
breus detalls sobre la pel·lícula. I sense oblidar la Batman Begins, la primera de la trilogia Nolan.
I és que Christopher Nolan va tornar a dirigir aquesta segona part de la seva trilogia, com tu deies, que es va iniciar amb Batman Begins el 2005 i que va finalitzar aquest estiu amb El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Hem de recordar que pel·lícules de Christopher Nolan són Memento, per exemple, Truco Final, Origen, són pel·lícules molt comercials.
I la majoria en un lloc elevat en els top
sí, sí.
de millors pel·lícules de la història.
A més, pel·lícules que han recaptat moltíssims diners.
I penseu que Nolan era el més indicat per fer les pel·lícules de Batman?
Indubtablement.
Bé, jo penso que en Nolan ja ha demostrat en les pel·lícules que ha dirigit abans, com he dit abans, Memento, Truco Final, Origen, que és un director realment puntillós i que sap dirigir els seus actors... I on la posada en escena és impactant, jo crec que sí. I tampoc ho tenia molt difícil pels antecedents de directors, almenys pel Joel Schumacher.
Sí, sobretot a les últimes pel·lícules, com anàvem a comentar, la comparació entre les pel·lícules de Nolan i les de Joel Schumacher són molt massa grans, potser, dic.
Sí, bueno, jo crec que el principal problema de les pel·lícules de Batman Forever i Batman i Robin és que van deixar de banda tot el que és el guió... i es van centrar en la posada en escena, bastant cutre, diria.
Una posada en escena i canviar una mica el caire de la pel·lícula cap sí. a molt còmica.
Molt còmica i a un públic molt més infantil o adolescent, perquè sí. el Christopher Nolan, el que ha fet amb el Batman, ha sigut una neteja completament del que teníem idea del Joel Schumacher i són pel·lícules per gent adulta, diria.
Bueno, també veure que Joel Schumacher es va carregar una mica les pel·lícules de Tim Burton. Les sí. de Tim Burton eren molt sèries, molt sí. estil Tim Burton.
Sí, l'atmosfera, sobretot.
Sí, i no... Bueno, jo crec que no recomanada per a tothom, per a tots els públics. Era molt fosca. I clar, diguéssim que també tornem una mica a la foscor de Batman, de la ciutat fosca, la ciutat que està corrupta, i no ens centrem tant en el còmic... O sigui, amb el Robin, amb el Batman...
Com a curiositat, dic que el director de Batman Forever i Batman i Robin, el Joel Schumacher, fa uns anys, quan el van entrevistar sobre aquestes dues pel·lícules, va demanar disculpes als fans. O sigui que ell ja va veure que no va fer dues grans pel·lícules. Bé, seguim. La gran virtut de la pel·lícula és, sens dubte, el seu guió. Tot està perfectament calculat i matitzat. A més, compta amb un inici molt potent, amb l'atracament al banc i la presentació de l'antiheroi, un Joker que és l'ànima de la funció i que l'espectador sap des del primer moment. El guió està elaborat i aconsegueix un fort realisme a la pel·lícula amb una poderosa credibilitat, tractant temes com la moral i el sentit de la justícia.
al principi de Batman 2, o sigui, de Caballero Oscuro, és brutal. És un dels millors inicis de pel·lícules que he vist mai.
Sí, a més, agafa l'espectador i el fica dintre la història. O sigui, és de les poques pel·lícules, o almenys comercials, que ja tenen un inici tan prometedor i tan impactant.
A més, et mostra exactament com és el Joker.
Sí.
O sigui, al principi no es veu en si un Joker, i sí, en el moment que fa escena, que... Mm.
Bueno, no... I no estem a... mai estem acostumats a veure la presentació del dolent de la pel·lícula
abans que
el propi protagonista, no? O sigui, ja te'l presenten els dos minuts de començar la pel·lícula.
Clar, donen per suposat que Batman ja saps qui és.
Sí.
Has tingut una primera pel·lícula on l'has vist fent...
Que, i a més, agafant un dels dolents més... diria que l'antiheroi insígnia de Batman.
Sí,
o sigui,
el Joker.
És el,
més caòtic, més boig. Sí. Sense cap llei, sense cap norma.
Que en aquesta pel·lícula agafa completament el protagonisme, potser més que el Batman i tot.
Sí.
Bueno, seguim. El Caballero Oscuro és Batman Begins augmentada en tots els aspectes. Serveixin com a exemple les espectaculars escenes d'acció, vibrants, i en concret l'excel·lent persecució protagonitzada per diversos camions, cotxes i una peculiar moto de Batman.
Sí, sí.
Escenes d'una gran tensió, fins i tot emocional. Igual que en la seva predecessora, l'emoció és el plat fort del menú, aconseguida gràcies a una posada en escena que reforça el guió. Una posada en escena sòbria i rotunda, que a la vegada està vestida per la presència d'un repartiment en estat de gràcia. No l'en planifica uns actors que omplen cadascuna de les seqüències en les quals surten.
A mi m'agrada, sobretot, els personatges, la seva actuació. O sigui, te'ls creus des del primer moment. El Christian Bale, no dic que és un dels millors papers que ha fet mai... Bueno, a veure, he de dir que a mi Batman m'agrada molt, però és un dels papers que més m'ha agradat, i m'agrada el propi personatge, Christian Bale, com a protagonista, com a personatge de Batman. És una persona sèria que quan ha de fer el seu paper s'hi fica al 100%.
A mi, el Christian Bale dels Batman de cinema, possiblement és el que més m'agrada. O sigui,
bueno,
si comparem...
Adam West, el millor de tots.
Si comparem els de cinema, hi ha el Michael Keaton, dels de Tim Burton, que li donava un to seriós, no m'acabava de convèncer, no tenia el carisma que potser té Christian Bale.
Sí.
Després estava el...
Bueno, una cosa a part, per Christian Bale també aportar, de que, bueno, va tornar a fer la seva bogeria d'aprimar-se i,
sí,
i engreixar... Bueno, engreixar-se no, agafar múscul al
sí,
seu
sí.
cos.
És increïble com aquest home pot agafar i perdre pes en qüestió de mesos. És una
sí,
passada.
Sí.
I el que deia, sí, el següent Batman va ser el Val Kilmer, de la pel·lícula de Batman Forever, que va ser un desastre, i el van substituir pel senyor George Clooney, l'autèntic sex symbol que va servir per això, no va fer res més. I, bueno, i després amb Batman Begins van agafar un actor escocès consagrat ja, que va ser el Christian Bale, que jo crec que en tota la trilogia ha anat avançant pel·lícula per pel·lícula, perquè jo crec que a La Leyenda Renace, que s'estrenen aquest estiu, jo crec que segurament és el millor paper o el millor tros que ha fet de Batman, la millor part de la saga, segurament.
És possible, perquè a la segona...
És un personatge que també ha anat evolucionant, el Batman.
Sí, sí. A la segona és veritat, tu que deies, que el Joker és més important que el Batman, el propi Batman.
No, completament. Sí, però la importància, suposo que serà el rol d'importància que té el Batman a l'última pel·lícula. Perquè, clar, el protagonista absolut de la segona pel·li era el Joker.
Llavors, sí, totalment.
El Christian Bale jo crec que ha anat evolucionant i a més ha sigut no una evolució d'interpretació sinó del personatge mateix. Ha anat evolucionant el personatge i l'ha anat millorant.
Bueno, també hem de dir que la primera i la tercera són les que van lligades.
Sí.
I la segona... El que diuen de les segones partes nunca foren buenas.
No, aquí es perd no. completament.
Sí, sí, però en si és la que va sola de la trilogia. Podries veure-la sense veure les altres.
Completament. I aquesta pel·lícula també compta amb secundaris de luxe com el Morgan Freeman i Michael Caine, que són les veus, en certa mesura, de Batman i de Bruce Wayne, i que necessiten sentir de tant en tant per no caure en els abismes de la bogeria per la seva incansable cerca de la justícia.
És una mica la seva consciència.
Sí, 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 completament. Altre dels secundaris que tenen molta importància és el Gary Oldman, amb el seu comissari Gordon, que té l'oportunitat de lluir-se encara més que Batman Begins, sobretot.
Sí, té un paper bastant...
Sí.
I a la tercera té, però principal.
I a la tercera, La Leyenda Renace, encara té major protagonisme. El que jo crec que és el que més em va agradar de la segona part del Caballero Oscuro va ser el canvi d'actrius de la Rachel Dawes, de l'amiga de la infància del Bruce Wayne, que la primera pel·lícula, la de Nolan, parlo, la feia la Katie Holmes, la ex-dona del Tom Cruise, i la van substituir per la Maggie Gyllenhaal, que és la germana del Jake Gyllenhaal de Brokeback Mountain.
Bueno, jo no sóc molt partidari de canviar un actor en una trilogia o en una...
És un tema que es va discutir bastant, perquè, clar, era un personatge ja conegut i canviar-lo d'actriu, a més, una actriu bastant més gran que la Katie Holmes. La Katie Holmes té 30 i pocs anys i la Maggie Gyllenhaal té gairebé 40. Però jo crec que el canvi interpretatiu és força important. I altre dels actors també importants en aquesta segona part és Aaron Eckhart, que es converteix en un dels vèrtexs de la història amb un personatge, el Harvey Dent, que bé podria ser una barreja del propi Batman més el Joker, que assoleix una evolució molt bé mostrada per l'actor.
Sí, quan veiem el personatge que protagonitza, veiem com mitjançant va avançant la pel·lícula té el seu propi canvi de personalitat, sí. Absolutament tot.
És el personatge que més evoluciona durant la peli.
Sí, sí.
Però si hi ha un personatge i un actor clau en aquesta segona part és el Heath Ledger amb el Joker, que destaca per sobre de la resta. Un dolent gairebé d'un altre món en representar tot allò que odiem i al mateix temps tot allò que fascina. Un missatger del caos, un bufó que riu de tot i de tots, utilitzant les debilitats dels altres com a arma contra ells. Algú a qui només li importa ell mateix i que no busca ni la fama ni la riquesa, simplement gaudeix, com diu un dels personatges en el film, veient cremar el món. I ara sentirem un dels fragments més espectaculars i més inquietants de la pel·lícula, que és l'interrogatori amb el Joker i el Batman.
No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente. ¿Ves?
Me querías. Aquí estoy.
Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel.
¿Dónde está Dent?
Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú. Tú me completas.
Eres una basura que mata por dinero.
No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como un leproso. Mira, su moralidad, su ética. Es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuertan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante.
¿Dónde está Dent?
Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar.
Lo tiene controlado.
Solo tengo uno.
Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad.
¿Tres?
La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio.
Me lo estoy pensando.
Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos.
¿Ellos?
¿Sabes? Por unos segundos pensé que eras Dent, por la forma en que te abalanzabas sobre ella. ¿Cómo te pones? ¿Sabe Harvey lo tuyo con su aborcida?
¿Dónde están?
Matar implica tomar una decisión.
¿Dónde están?
Decide quién quieres que viva. ¿Tu amigo, el fiscal, o su hermosa prometida? No tienes nada. Nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. Tranquilo, te diré dónde están. Los dos. Y de ahí el dilema. Tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52. Y ella en la avenida X con Cícero.
I parlant del Joker, què opineu? Sobretot pel tema de la mort del Heath Ledger i la comparació amb el Jack Nicholson.
Clar, la cosa és que és possible que s'hagi tirat una mica de la mort de Heath Ledger, però igualment fa, jo diria, un dels millors papers que ha fet mai.
Sí, sí, sí.
O sigui, és un personatge que et fa por, fins i tot des d'un bon principi, et crea una inseguretat, et crea un malestar des de que apareix en primera escena. No sé, és un personatge complet, totalment complet, i que no sofreix cap, absolutament cap evolució durant tot el film. És dolent des del principi fins al final.
I referent a la comparació amb el Jack Nicholson, amb quin et quedes? Amb el Jack Nicholson? Amb el Joker del Jack Nicholson?
Jo ho sento, però em quedo amb el Heath Ledger. No només per el film, sinó per la interpretació. El Joker de Jack Nicholson era més còmic, era més...
Sí, sí, jo també.
Li donava penso el punt còmic de la pel·lícula. I bé, sí que era una mica caòtic, però no tant com aquest. Aquest no, o sigui, aquell no feia por, aquest sí.
Aquest es veu que és de dolent, però dolent de veritat.
Sí.
Jo crec que la mort del Heath Ledger, a veure, em sap greu dir-ho, però va ajudar a la campanya de marketing de la pel·lícula, perquè va morir 6 mesos abans. La pel·lícula la van estrenar, si no m'equivoco, a l'agost del 2008, i el Heath Ledger va morir per sobredosi de pastilles, va morir al gener, i va ajudar bastant a la pel·lícula, clar. Era l'últim paper i es va parlar molt bé de que estava interpretant un Joker superior al Jack Nicholson, i va ajudar, jo crec, bastant a la pel·lícula.
Clar, potser això és una pena, de que sí, en comptes de recordar el seu... O sigui, en comptes d'utilitzar la seva actuació, s'utilitzi sí, la seva...
Sí.
I la pena era no donar-li un Òscar, sinó un Òscar pòstum
sí,
a la que ha mort.
Que va ser... Jo el vaig trobar molt forçat, no? Vinga, ha mort, ha fet una bona interpretació, que jo crec que va ser les millors dels que hi havia de candidats. Jo crec que era el millor amb diferència, eh? Però no sé, era com, vinga, te'l donem una mica per llàstima, no sé. No sé si hagués passat si no hagués mort, no sé.
I comparant amb el Joker, amb l'última pel·lícula...
Amb el Bane.
Sí, amb el Bane.
Jo em quedo amb el Joker.
Jo també, però el Bane no em va desagradar gens.
No, a mi no em va desagradar, eh?
Perquè és que és com diferent, perquè... És el que deia abans. La trilogia de Batman la pots separar entre la primera i la tercera
sí,
i la segona. Tot per separat.
Sí, sí.
Llavors és com el dolent que tens en una no és equiparable, però arriba molt al nivell del Joker, però tampoc els pots mesclar massa.
A veure, són personalitats completament diferents.
Sí.
El Joker és...
Dintre del seu caos, pues el Joker és el millor. Però dintre sí, de la maldat o del voler crear una gota amb... sumida en la destrucció, Bane guanya.
Sí, sí, sí. Ara, i si parlem del tema de força...
No, guanya.
Està clar
guanya Bane.
Que Bane guanya de pallissa.
Encara que al Joker li donen unes quantes pallisses i sembla que no li afecti.
Sí, sí, és veritat, eh? Sembla que... Mira que l'interrogatori...
Sí.
Queda...
Rep bastant.
Sí, sí, sí. Però sí que és veritat que, a veure, tots dos tenen la seva cosa. A mi no em va desagradar. Hi ha molta gent que la pel·lícula de Caballero Oscuro de la Leyenda Renace va decepcionar pel fet de que la segona part de la del Caballero Oscuro del Joker
era massa bona.
És que va ser molt bona pel·lícula.
Sí.
Clar. I la gent s'esperava una conclusió molt bona, que a mi em va agradar moltíssim. A mi m'agrada molt perquè té certs guinyos a tot el que és la saga Batman, no només de les pel·lícules, sinó dels còmics. I no sé, jo no m'esperava molt més del que la gent es creia. No sé què la gent es pensava que veuria.
No ho sé.
Però a mi em va agradar. Em va semblar molt bon final per la trilogia de Christopher Nolan. Jo crec que ha fet molt bona feina i el futur remake o el que vulguin fer del personatge, perquè es té previst fer la pel·lícula de la Liga de la Justícia pel 2015 i suposo que tornarà algun actor fent de Batman, no crec que estigui ni molt menys a l'altura del Batman de Christopher Nolan.
Doncs bé, fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Fins la setmana que ve, no hi falteu. Adeu!
something weird.